connectats a les xarxes.
És divendres i com estem a punt de tancar la setmana, ens agrada fer un repàs a allò que ha destacat al llarg dels últims dies a les xarxes socials. I per això tenim el nostre company Joan Muñoz, que es revisa de dalt a baix tot el que ha anat publicant el públic en general en aquestes xarxes socials.
Jo vaig a les xarxes socials i miro què està comentant la gent.
I què?
I vinc
què
i t'ho porto. Bueno, primer de tot, benvinguts sigueu tots i totes a una vegada més, un divendres més al Connectat a les Xarxes.
Clar que sí.
Que el d'aquesta setmana el començarem de nou, sí, quina sorpresa, parlant de la revuelta, i és que per una cosa o per l'altra, el programa de David Broncano està en boca de tots tota l'estona. Aquest cop, però, no parlarem de cap problema ni amb Pablo Motors ni amb l'Hormiguero, sinó que parlarem d'una de les seves col·laboradores, sí, la Lala Chus, que feia, ara fa uns dies, va publicar un vídeo oficialitzant una notícia que ja feia dies que sonava.
Clar.
No puedo hablar porque estoy llorando mucho. no he podido decir nada antes, no he podido salir aquí diciendo nada porque no era nada oficial, pero muy fuerte. Y estoy muy emocionada. Muchísimas gracias por los mensajes que me habéis estado mandando estos días. Nada, que no hay nada que me haga más ilusión en el mundo y pues eso, no puedo hablar, que nos vemos en las campanadas, que...
Aquest és el missatge.
Aquest és el missatge. Hi ha molt d'àudio, molt d'emoció, i al final diu, ens veiem a les campanades, doncs efectivament...
Que podria ser qualsevol cosa, però no, vol dir que...
Que farà les campanades a Radio Televisió Espanyola, juntament amb David Broncano, que l'emoció suposo que també ve per aquí, perquè són companys a La Revuelta, ella és col·laboradora habitual, i clar, doncs per celebrar-ho, va visitar aquella mateixa nit el programa de David Broncano, La Revuelta.
Porque está aquí. Y pido un aplauso para la presentadora de las campanadas de Televisión Española, Lala Chus, en La Revuelta. ¡Lala! ¡Lala!
Te lloro, ¿eh? ¡David!
Madre mía, estoy emocionado, ¿eh, Lala?
¡Ay, madre mía! Qué...
¡Ay, Dios mío, la campana!
Mira qué imagen, aquí los dos así, en plan...
¡Hola!
¡Hola! ¡Qué emoción, eh!
Sí, per totes dues bandes, eh? Jo sí, a ell també el vaig veure emocionat. A banda d'això, que la notícia en si mateixa ja té el seu suc, vull dir, Broncano, després de tot el que s'ha parlat d'ell aquests darrers mesos, les audiències que cada cop van a millor, presentarà a Televisió Espanyola, però bé, el suc realment de la notícia, el que vinc a parlar-vos és de que el que hauria de ser una notícia positiva en un inici, el que la va emocionar molt, doncs, amb el pas de les hores, van agafar un to una mica més fosc. Per què? Doncs perquè en saber-se que la Lala Chus seria que acompanyaria Broncano, moltes persones a les xarxes es van dedicar a insultar, a increpar i a riure's del físic de la Lala Chus.
Que fàcil, no?
Que fàcil, sí. Sempre és la mateixa tònica.
Que vulgar.
Que vulgar. Què passa? Que la Lala Chus és una noia que ja té cert recorregut a les xarxes i, a més, té un humor molt particular i, doncs, s'estima molt a ella mateixa i així responia als insults.
A ver, es verdad que ahora ha habido movidas, ha habido polémica, claro.
Ha habido polémica, la gente muy preocupada, en plan, por mi salud. Estoy súper contenta, muchas gracias. Desde mi madre, que de repente mi madre, oye, ponte una rebequilla. Todo el mundo preocupa por mi salud. Estoy,
¿sí?,
muy contenta, de verdad, me agradezco.
Es curioso,
sí,
es curioso.
Que está gorda. No, sí. ¿Qué? No. ¿Sabéis lo que tengo también gordo? Pues muy gordo, por donde me he pasado todas las críticas estos días, así, ¡bum!
Sí, senyora.
El papo molt gordo.
Escolta, però és que a mi em sembla perfecte. Per què la televisió sempre ha de mostrar aquells estereotips, que estem farts, que la gent som gent normal i corrent, que hi ha de totes mides, alts, baixos, grassos, menys grassos, prims, esquelètics... Escolta, cadascú és com és.
Sí, sí, a més és que amb el tema de les campanades venim d'any darrere any que es comenta com la Cristina Pedroche anirà vestida, sexualitzant totalment i cosificant-la, i al seu costat té a l'Alberto Chicote, que de complexió física no s'allunya molt del que seria una persona que podem dir, col·loquialment, gorda.
No.
I mai es comenta,
sí, no,
el físic de l'Alberto Chicote. I en aquest cas s'ha comentat moltíssim, tant que moltes veus autoritzades han sortit a la defensa de la Lala Chus. En especial hi ha una que ha fet molt de rebombori, que és la Irene Montero, la diputada.
Vinga.
Lo que ha pasado estos días con la Lachús es gordofobia. Reírse del cuerpo de una persona por ser gorda, ridiculizarla, agredir a esa persona, algo que pasa especialmente con las mujeres, por el tamaño de su cuerpo, es gordofobia. Y también lo es si lo escondes detrás de un supuesto o una supuesta preocupación por su salud. Así que estos días en los que nos volvemos a encontrar con la familia o tenemos cenas en el trabajo, con grupos de amigos y amigas, por favor, recuerda que nunca se hacen comentarios sobre el cuerpo de una persona, particularmente sobre el cuerpo de una mujer, y que si ves a alguien hacerlo, puedes decirle de la forma más educada que se te ocurra que eso no se hace.
Sí que és veritat, que la tendència és a assenyalar les dones. Escolta, però què hem d'estar tota la vida així?
Sí, no. A la que una agafa uns quants quilets, ja se li apunta, i en canvi als nois no ens passa, o si ens passa no ens passa de la mateixa forma. Així que mira, un consell de la Irene Montero: quan aneu a sopar amb la família, si escolteu algun comentari...
Ens passem més de mitja vida fent dietes.
Correcte.
Què és això?
I a Nadal ara justament és per gaudir del papeo.
S'ha acabat.
Canviem de tema completament, o no tant? Perquè avui us he volgut portar un tema que potser s'allunya una mica geogràficament del que seria el nostre àmbit de cobertura, però volia portar-vos-ho. Té bastanta relació amb el que ha passat amb l'Hormiguero i la revolta aquests darrers mesos, i és que en aquest cas no és una guerra televisiva, és una guerra de l'streaming, de les noves formes de comunicar, i no aquí, sinó a l'Argentina. I parlem d'Olga en Vivo i Luzu TV, que són els dos canals de podcast de streaming més famosos de l'Argentina. Em preguntaràs, què ha passat?
Sí.
Doncs que Olga està robant a totes les estrelles de Luzu, ha firmat pel 2025 moltes d'aquestes estrelles. Anem a posar una mica de context, què és Luzu i què és Olga.
Vinga.
Luzu neix el 2021 i el crea Nico Quiato, que és qui el dirigeix i qui presenta el programa estrella, que es diu Nadie Dice Nada. Qui és Nico Quiato? Doncs Nico Quiato és un actor i presentador que ara mateix té 31 anys i que ja tenia un cert recorregut dins del món televisiu, pel que va fer la conversió a les noves plataformes. Va començar des de zero amb un pressupost molt baixet. Què és Olga? Doncs Olga neix una mica en contraposició a Luzu, però al 2023, i amb un pressupost molt més alt, de la mà de Luis i Bernard Racela, que són dos productors televisius, i juntament amb Miguel Granados, que és realment qui talla el bacallà i qui dirigeix els continguts a Olga, que, igual que Nico Quiato, ja era una figura televisiva. Vale? A partir d'aquí, no sabeu lo populars que arriben a ser aquests dos programes a Argentina. Tenen mitjanes de més de 100.000 espectadors cada dia en totes les franges horàries. I clar, doncs a partir de que s'han anat desencadenant aquests fitxatges,
no?
Doncs li van haver de preguntar-li a Nico Quiato què pensava o com es portava amb el Miguel Granados, i això deia Nico.
Es que, a ver, no tengo, no es mío, no es mi amigo, ni nunca lo fue, entonces no va a estar todo mal. Está todo bien, como dos personas del medio que nos conocemos. A mí él me cae bien, me parece un gran artista, lo admiro como profesional, y no más que eso.
¿Podrían hacer algo juntos?
No sé, porque tenemos dos canales distintos. La realidad es que hay muchas figuras que ahora van a pasar a estar ahí porque decidieron eso, y me parece bien. Yo me enfoco en la gente que está en Luzu y que se queda en Luzu, y voy a seguir construyendo con ellos, y me desafía creativamente para seguir creando formatos.
Hasta bé.
Sí, em sembla una forma d'aprendre molt, molt, molt positiva. Després entrarem, posarem nom i cognoms a les persones que han canviat de bàndol, però la salsa de tot això està en que, clar, els rumors apunten a que se'n van no per fer millor contingut o no per ganes de canviar,
per la pasta.
I han acusat a Olga, al canal contrari, de com és possible que Olga pagui tant, que quadruplica, fins i tot els salaris de les estrelles. D'on surt això? Doncs això
aquesta
deia,
és la pregunta.
Això deia Miguel Granados atacant directament a Nico Quiato.
Pero si no, ¿cómo hacen para pagar el cuádruple? Quedándonos con un cuádruple menos. O sea, nosotros sabemos que esto, si hay marcas, si no hay marcas, preocupate, porque ¿de dónde entra la guita para sostener algo? Sí. Pero nosotros hacemos un chivo cada 5 minutos, chicos.
¿Y a marcas?
Hi ha marques que publiciten el contingut. Hem de pensar que això és podcast, però també té imatge. Llavors, el set, els platós on fan els programes està ple de marques. També Luzu. Però aquí el que està dient el Miguel Granados, i és la raó per la qual tot aquest rebombori a l'Argentina és que Nico Occhiato es queda més diners que ell. Vull dir que Nico Occhiato, com a director i creador de Luzu, no paga tant per quedar-se ell més, i que el Miguel Granados renuncia a molts diners a títol personal per cedir-li a les estrelles i per fer un molt bon contingut. Dit això, anem a parlar de quines són les estrelles que ha robat, perquè la primera de la qual parlarem és Nacho Erizalde, que no és que sigui un més, és que és un dels fundadors també de Luzu, que deixa el programa principal per fer un programa ell sol a Olga.
No sé si se enojó. Supongo que en algún punto sintió decepción.
¿Siguen siendo amigos?
Sí, o sea, tenemos muy buena onda.
Pero se quebró algo ahí, Nacho.
Pero supongo que sí, pero... Como todo en el... O sea, vos cuando cortás... Estás en una relación con tu novia. Y tu novia está muy bien con vos. Y le decís, ya hasta acá llegamos.
Obviamente que algo se rompe, pero pues el tiempo supongo que lo curará.
Veurem si el temps ho cura. Amb el cas del Nacho i el Nico tenien una relació molt propera. Tal i com diu ara el Nacho, sembla que alguna cosa s'ha trencat. Sol passar quan entren els diners de per mig. Va passar amb Paco González, amb el canvi de la certa Manolo Lama. Sempre passa. Però estem veient com està començant a passar també els nous canals de comunicació, que és una cosa que fins ara no havíem vist. També una de les estrelles que ha canviat és el cas de Martí Benza, que presenta el programa TDT, que es diu, són les inicials de Tarde de Tertúlia, i es rumorejava de que podria ser aquest estiu, és a dir, a l'hivern, allà, aquí al nostre hivern, el seu estiu podria ser la cara de cartell de Luzu, de la programació estiuenca de Luzu. Doncs, en canvi, no es va publicar això, i la notícia que va sortir la va donar el mateix Nico Occhiato a TDT.
Lo que está pasando, la realidad es que TDT no va a seguir en Luzu el año que viene por una decisión de los chicos. Es una decisión que ellos tomaron y que tienen sus motivos y que la respeto y me parece muy bien. No puedo negar que me duele y me duele una banda, y ahí soy real con mi sentimiento y como lo hemos hablado en privado, que me duela habla bien de ustedes.
Clar, parla bé d'ells per què? Perquè tenen molt futur, i aquest ha estat, jo crec, el moviment més polèmic, perquè... Penseu que l'aposta que fa... El Nico Occhiato reivindica que ell és el creador del format que també explota Olga, que ell busca persones que surten del no-res, comunicadors que tenen molt poc bagatge, molt poca influència, i els catapulta. Mm-hmm. I després és Olga, una vegada quan ja estan... qui el recull. Mm-hmm. Llavors aquí sí que està una mica més tocat Nico Occhiato. Van preguntar-li a Miguel Granados que com s'havia donat això de Martí Benza, que Martí Benza és la noia que presenta TDT, i això deia.
Bueno, la llamo a Martí, Martí me dice, dale, me recopa, me encanta tu humor, está buenísimo hacer algo juntos, y ella me dice, pará, yo tengo acá a mis amigos, gente, son frescos, hablan bien, tienen ganas de hacer cosas creativas un poco más grandes, como más, a nosotros nos gusta producir un poco más, me refiero a...
Ustedes tienen ese...
Si vamos a hacer una carrera de auto, hagámosla bien, en vez de con un cartón. Si vamos a hacer algo, nos gusta hacerlo más piola, con más marca, entonces lo podemos bancar.
Està bé,
però segueix fent èmfasi amb el tema dels diners. I en què ells es gasten més en produir, i que el seu producte està més treballat, i que la inversió és màxima per la seva part, i potser pues, més escassa per la part de Luzu i de Nico Occhiato. I això, doncs, aquesta guerra està ara mateix en plena ebullició. Veurem com evoluciona, quins són aquests nous personatges que tria Luzu per encapçalar la seva programació de cara al 2025, i com funcionen aquests nous programes que canvien de Luzu a Olga. Ja l'any vinent hi parlarem.
Us han posat en context, acabem de descobrir una nova dimensió allà.
Jo volia portar-vos-ho perquè
ultramar.
A l'Argentina es parla molt d'això, i jo crec que això d'aquí no molt arribarà aquí, aquest tipus de programes radiofònics fets per joves que competeixin entre ells i tant.
I és una mostra més de la batalla per l'audiència, que això de l'Hormiguero i la Revuelta es queden no res, pràcticament, eh?
Vaja.
Amb poqueta cosa. Molt bé.
Passem...
Més protagonistes?
En aquest cas, el protagonista podria ser Elon Musk.
Sí? I? Per què?
Perquè Twitter ha fet... Twitter X, ara denominat...
A mi m'agrada més Twitter.
A mi també m'agrada més Twitter, però bé, X, després de l'entrada d'Elon Musk, agafa aquesta denominació, ha fet d'un servei que era premium, l'ha fet per tots els públics, i es tracta de Grok. que és una nova intel·ligència artificial. Sabíem que Elon Musk està apostant moltíssim per crear la seva pròpia intel·ligència artificial, i en aquest cas els usuaris de Twitter o X...
M'ha fet molta gràcia això de la seva pròpia intel·ligència artificial. No sé si em segueixes,
sí.
Però sí.
Bé, si no, si
se
no
la podria fabricar.
Si no la té espontània.
Ja. Yeah.
Doncs aquesta nova intel·ligència artificial està sent el passatemps de molts usuaris d'X, que han començat a crear, doncs, imatges, perquè a part de fer tenir utilitats semblants a ChatGPT o a Copilot, que són altres intel·ligències artificials que s'utilitzen en el dia a dia, aquesta té concretament un mode de crear imatges molt precís. Llavors hem vist imatges molt curioses, com per exemple aquí, els oients evidentment no les veuran, però te les he posat,
sí.
Doncs veiem a un Kim Jong-un i a un Donald Trump amb el polo del València Club de Futbol, i és que és molt realista la foto.
Sí.
És que és molt realista. Després hem posat alguna més amb Adolf Hitler i Joseph Stalin amb el polo del Real Madrid, no sé si això va una mica en segones, i bé, doncs la gent ha començat a fer fotos i fotos i fotos. No
poder... Però això com funciona?
Això funciona, tu entres al buscador normal, si alguna vegada algú ha utilitzat un buscador d'intel·ligència artificial, i li dones, vull que em facis una imatge amb, en aquest cas, per exemple, Hitler i Stalin, que surtin un a la dreta i un a l'esquerra, vestits amb roba del Real Madrid. I la precisió és màxima. Veiem, per exemple, que al fons de la imatge surten jugadors de l'època dels 70 del Real Madrid, i són jugadors, de veritat. Vull dir,
sí, sí, la veritat és que...
Molt precís. Hi ha una que no l'he pogut posar.
Però, en canvi, l'altra fotografia surten com a públic.
Jo crec seguidors. Que és correcte, sí, jo crec que són com seguidors, i estan com aquí difuminats una mica en el que seria el públic de Mestalla. Hi havia una molt curiosa que no l'he pogut posar, però és de les que més gràcia ha fet al seguidor, sobretot del Barça, i és Chesney, el nou porter del Barça, que es rumore...
Amb una cigarreta,
i al seu costat Lamine Yamal, que pel que sigui també fa una mica...
Empassant-se el fum.
Bé, volíem comentar-ho perquè ha estat, doncs, el passatemps dels usuaris d'X. Per acabar...
Sí, vinga, molt ràpid, que queda
molt ràpid. Sí. Doncs parlem de l'Alicia Ballermos, que és una influencer que suma, és espanyola, i suma gairebé 3 milions de seguidors entre totes les seves xarxes socials, i fa poc publicava aquest vídeo.
Escuchamos, pero no juzgamos versión gustos culposos. Y va a ser todo, pues, yo misma, y vosotros escucháis y no me juzgáis, ¿vale? Gracias. Esto es ya más de libro, y es si se ponen, o sea, por amor, es que no por amor, ¿sabes? Es como un dar romas, imaginaros ese estándar, y que de repente pues se lleva todo por delante, porque tiene una obsesión, un Christopher Morgan, vaya, que tiene una obsesión conmigo y pues se lleva a todo el mundo por delante si pues me molesta, no simplemente pues me roza. Paréntesis para decir que si pasa esto en la realidad, yo huyo, ¿vale? Huyo. Pero son gustos culposos. Escuchamos y no juzgamos.
Aclarem ràpid. Això de escuchamos pero no juzgamos és un trend, una tendència, un seguit de vídeos que s'han fet virals a TikToks, en què sobretot les noies, doncs, diuen això que diu ella, com gustos que no estan ben vistos, els comenten i, com en teoria, els hem d'escoltar però no els hem de jutjar. Doncs bé, doncs si alguna cosa han fet és jutjar-la, perquè molts d'aquests comentaris, o la gran majoria, eren incitant a que les seves properes parelles siguin controladores, geloses, agressives, i clar, el discurs d'aquesta noia no casava fins fa res amb això, i les crítiques han volat, perquè evidentment estan les coses com estan, que una figura tan pública, de gent tan jove, vagi d'aquest pal, doncs no ha agradat.
Efecte boomerang, d'això se'n diu el que li ha passat a aquesta noia. Joan, moltíssimes gràcies.
A tu, i primer de tot, recordeu que ens podeu seguir a Facebook, Instagram i X, sota l'arroba, el connectat a les xarxes, i ens escoltem divendres vinent.
Sí, senyor.